Bé, benvingudes i benvinguts. Hem volgut que sigui una roda de premsa perquè el Col·legi de Periodistes i el Col·legi de Professionals de l'Audiovisual considerem que és el moment, de part de fer totes les coses que hem fet en els mesos precedents, que és tenir activa una comissió de mitjans públics que ha estat fent tot un seguiment i pronunciant-se respecte a aquest procés de desmantellament de l'audiovisual públic català que estem experimentant els últims anys. A part d'això, el Col·legi ha intentat, per l'altre costat, promoure una taula del sector de la comunicació per fer evident la necessitat que hi hagi polítiques actives de defensa del propi sector i, en particular, òbviament, del sector públic. Hem fet moltes coses, però hem estat intentant fer-la sempre en el territori del diàleg, del pronunciament, etcètera, etcètera. Però creiem que hem arribat a un punt en el que ens és difícil tornar a fer notes més o menys de lament, de tristor, perquè desapareix o deix d'aparèixer tal cosa, perquè estem que creiem que hem arribat a un punt en el que s'està consumant o es pot consumar la destrossa definitiva del teixit audiovisual català. I creiem que això és un crit que els dos col·legis volem fer, és un crit més que una denúncia, en el sentit que cal fer alguna cosa per aturar aquest procés. Sobretot perquè el nucli central d'aquest procés és afeblir els mitjans públics, i l'afebliment que es pretén fer a la corporació és evident que pot tenir conseqüències irreparables si no hi ha una parada, si no es posen els comptadors a zero, si no hi ha diàleg, si no hi ha una anàlisi profund. Us he de dir també que ens sorprèn molt determinats silencis polítics i determinades excuses i determinades justificacions. I que, per tant, no es tracta solament d'una acció de govern que queda ben delimitada, el que després la Sílvia ens explicarà, i a persones que hem convidat de la corporació, treballadors de la corporació que tenen informació de primera mà. No ens sorprèn només el fet de l'estratègia que s'ha seguit, ens sorprèn que aquesta estratègia pugui tenir algun aliat silenciós o que consenteixi amb l'impacte que està produint. Per tant, aquesta és una roda de premsa de denúncia, és una roda de premsa d'explicar, d'intentar explicar amb la major claretat del que siguem capaços l'impacte negatiu que està tenint, que pot tenir, si aquest ERO anunciat culmina, perquè serà ja definitivament el que acabarà de reblar el clau damunt del sistema audiovisual públic català. I aquesta ja no és, perquè portem temps en tot això. És a dir, el gran problema és que lentament s'ha anat desmantelant una part d'aquest sistema públic audiovisual que era importantíssim, no solament per la llibertat política del país, sinó que ho era també per la seva cultura i ho era, evidentment, per la seva llengua. Pel fet que la seva llengua seguís sent una llengua que anava conquerint espais en la complexa oferta que hi ha amb l'altra llengua, amb la llengua hegemònica, que és el castellà. Bé, dono la paraula a la Sílvia perquè ens expliqui una mica la visió que en té la Comissió de Mitjans Públics, que, com us deia, porta mesos i anys treballant amb resultats escassos, però no serà pas perquè no hi hagin posat feina, però sí denunciant aquesta situació que ara, diríem, està a punt d'acabar amb aquesta clatellada seriosa que es dona a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. No m'ho dic.
Des de la Comissió de Mitjans Públics del Col·legi estem seguint amb molta preocupació des de fa ja un parell d'anys tot el que està passant amb els mitjans públics a Catalunya. Ha sigut un procés de desmantellament. Primer van ser les ràdios i les televisions locals, moltes de les quals amb la crisi és el primer que va desaparèixer i van desaparèixer. Després, últimament, ens hem trobat, per exemple, amb l'ERO que hi ha hagut a la COM, el que era abans la COM, ara la xarxa, 15 persones, havien de ser 77 persones les que se n'anaven al carrer Monero, finalment han sigut 15 persones, també a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, 7 o 8 persones han anat al carrer amb Monero i finalment, perdó? 9. Doncs, i finalment ens trobem ara amb aquest ERO que s'ha presentat a TV3 i a Catalunya Ràdio. És un ERO salvatge, és l'ERO més gran que s'ha presentat mai contra cap mitjà de comunicació públic o privat a Catalunya i, per tant, com a Col·legi de Periodistes i com a Comissió de Mitjans Públics creiem que tenim l'obligació de denunciar-lo i de demanar, per favor, que es negociï, que s'aturi aquest ERO, que es negociï, que s'aturin els rellotges i que es busqui la manera no traumàtica de retallar, que n'hi ha moltes de maneres de retallar, però que no sigui acomiadant 312 persones, 312 treballadors de Catalunya Ràdio i de TV3. És un ERO, a més, que va directe al moll de l'os, que va directe contra la professió, perquè d'aquestes 300 persones, 100 són periodistes directament. És a dir, a Catalunya Ràdio, per exemple, de les 58 persones, de moment, no sé si ho sabeu, no hi ha noms, hi ha categories, de les 58 persones que estan a l'ERO a Catalunya Ràdio, 40 són periodistes. I a TV3, 60 són periodistes. Per tant, tenim d'una banda ja que són 100 periodistes de les 300 persones de l'ERO, però a més, si sumem aquí les persones que també treballen a l'àmbit de la informació i que estan incloses a l'ERO, com poden ser realitzadors, ajudants de realització, producció, ajudants de producció, documentalistes, lingüistes, i no em voldria deixar ningú, si sumem tot això, són unes 200 persones en global de les 300 de l'ERO les que estan en l'àmbit de la informació. Per tant, això és un atac frontal a la informació i al dret de la ciutadania a estar informada i a tenir una informació plural, rigorosa i de proximitat. A més, en aquest ERO salvatge, com he dit abans, hem de sumar-hi, per exemple, que s'ha decidit tancar la delegació del País Basc. El criteri ha estat que ja no, ETA ja no mata i, per tant, ja no cal tenir una delegació al País Basc. Hem de sumar-hi també que ja de fa uns mesos es va decidir rescindir els contractes a les petites productores que feien tota la feina de proximitat i que podien apropar el ciutadà de Catalunya en aquesta informació més local i més pròxima. Per tant, tot plegat, és un ERO que va directe al desmantellament, pensem, del model de televisió i de ràdio pública que han tingut els ciutadans de Catalunya els últims 30 anys i és per això que, com a Col·legi de Periodistes, creiem que s'ha d'aturar com sigui i demanem, per favor, que es negociï i que s'aturin els rellotges.
Molt bé, moltes gràcies. El Francesc Llobet, que és el president del Col·legi Professional de l'Audiovisual, ens pot parlar també d'altres aspectes probablement no tan coneguts, però que són efectes, podem dir, col·laterals a la situació de degradació que ha experimentat el Servei Públic Audiovisual Català en els últims anys i que concretament afecta també els temes de la població.
Bon dia a tothom.
Ara, sí. Bon dia a tothom, doncs. Nosaltres, evidentment, hem de donar i donem suport des del primer moment a tots els mitjans públics en aquests moments tan complicats de recessió i aquests moments de patiment també dels professionals nostres. No? Els mitjans audiovisuals públics són, a més del que signifiquen en l'aportació de la informació periodística, imprescindibles per dinamitzar i consolidar el sector audiovisual en general, tenint cura tant de la producció interna com de la producció externa, creant sinergies entre ambdues i vetllant per la qualitat del contingut i la forma. Aquest model que nosaltres defensem és el model que durant tants anys ha donat tan bons resultats i que ara actualment està posat, evidentment, en perill. Una gran part d'aquesta gent que són professionals, com tu deies molt bé, Sílvia, que estan amb informatius, però també estan fent programes de continguts, fent programes dramàtics, fent programes de qualitat. Sabem que és molt fàcil despreciar, destruir, retallar i que crear una bona gestió és molt més difícil. Per rendibilitzar el talent existent necessitem gestors implicats en el procés de producció que modernitzin i facin rentables les estructures d'aquestes empreses públiques que han demostrat abastament ser pioneres quan han estat ben gestionades. Nosaltres pensem que aquí també patim una crisi de gestors. Els gestors que tenim ara són gestors que han vingut a fer una feina molt concreta, malgrat que han repetit que ells el que volien era fer aquest ERO com a última instància. Nosaltres pensem, pels inputs que tenim tots els professionals que ho estan patint i que ho estem patint, que ha sigut més aviat al contrari, que han vingut només amb la idea de fer això, perquè en els processos productius s'hi han implicat realment molt poc. I en aquest camp hi ha també un gran camp d'acció per fer rentables aquests medis, aquestes infraestructures i tot aquest talent. Necessitem gestors que siguin capaços de rendibilitzar les infraestructures i tot el talent i el know-how acumulat pels professionals de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio durant aquests 30 anys de treball intens. L'audiovisual és molt més que un entreteniment banal. L'impacte de l'audiovisual en la ciutadania és constant, generalitzat i persistent. En el segle XXI, una cultura que no té audiovisual propi és una cultura que està en perill d'extinció. La cultura audiovisual de qualitat hauria de ser una prioritat d'Estat, si volem una ciutadania forta, ben informada i amb criteri. Des del CEPAC volem que no es destrueixi el que ha costat tants anys de construir i estem disposats a establir tots els ponts necessaris perquè així sigui. I en aquest sentit estem al costat, evidentment, de tots els treballadors i de tots els professionals que vulguin, d'alguna manera, utilitzar aquest pont.
D'aquest ERO que en té i moltes, i algunes que tenen serioses implicacions. I per tant, el nostre col·legiat, el gran membre del Sindicat de Periodistes de Catalunya, Ramon Espuny, que està dintre d'aquesta negociació, ens podria explicar una mica aquests aspectes més concrets. Ah, sí.
Bueno, passa-me el micro amb ell.
Ja, que és bé, aviam si en poca estona es poden dir coses importants. El primer que s'ha d'explicar és aquest ERO el qualifiquem des dels representants dels treballadors com un ERO a traïció. Hi havia una negociació de conveni que es va trencar unilateralment amb una excusa banal i falsa. La direcció de la corporació va presentar una proposta de sous traslladada de la funció pública, que era un aspecte inèdit completament amb 30 anys de negociació, que tenia la següent peculiaritat i que la convertia en una provocació. Aquesta proposta salarial el que feia era castigar les categories més baixes. I per quin motiu? Perquè tant els convenis de la ràdio com la televisió històricament havien aconseguit anivellar els sous perquè les tisores, quan hi havia increments salarials o es mantenia el nivell de vida a través de l'IPC, no creixessin. Aquest era el motiu pel qual resultaven castigades les categories més baixes, que algunes arribaven a tenir seriosos problemes i que el descompte de la proposta podia arribar al 30% i molts companys arribar al 1.000 eurisme o menys. La segona qüestió és que efectivament és un problema laboral, és un drama personal, hipotèticament per 312 persones i 312 famílies, però l'anàlisi l'hem explicat reiteradament a la ciutadania, que és a qui li pot interessar en primer lloc és que això és un atac al model de la ràdio i televisió pública catalana, que va començar fa temps de manera fàctica, perquè a més es va canviar la llei de la corporació i per tant no hi ha mecanismes de consens i de pluralisme polític a l'hora de prendre decisions. Es va començar, com s'ha explicat abans, amb la ruptura dels contractes amb productores per tot el territori de Catalunya, amb tancament de corresponsalies i de delegacions, es va tancar Perpinyà i Andorra i encara no s'han cobert. Això trenca el model de proximitat, fins i tot arriba fins al punt de la variant dialectal que es deixa de sentir ara i aquí a molts llocs. A Andorra, a Perpinyà, a la ràdio no hi ha accent dialectal, a Tortosa, etc, perquè es diu que hi van persones de plantilla, però tota la riquesa informativa de persones arrelades al territori que durant anys se'ls va mantenir en situació de mercantil perquè es deia que era la situació més còmoda, més barata, de cop i volta se'ls ha tirat al carrer com un clínex. Això ja va afectar el model, tancament de canals com ICATA FM, la supressió del canal juvenil, l'empobriment del canal cultural i del canal 33, etc. Tot això són coses que, insisteixo, han anat tocant el model i el colmo és aquest ERO. Aquest ERO, a més, amb una frivolitat extraordinària, planteja el tancament del País Basc, planteja el tancament de programes de servei públic que són els que donen prestigi a la ràdio i televisió pública, després ho comentarà la Montse Bessas. És a dir, és ja l'evidència del pla que, sorprenentment, un govern nacionalista com el de Convergència i Unió tira endavant, no se sap per quines complicitats polítiques amb el Partit Popular i econòmiques amb alguns determinats grups mediàtics amb interessos al sector. No? Sobre l'ERO en concret, només podem qualificar-ho, tot i que hi ha aspectes de discrecionalitat que òbviament no es comentaran, que té molt de grotesc. És un informe fet per una consultora famosa per haver dissenyat ja la desestructuració de Canal 9 i un ERO brutal de 800 o 900 persones. I a més les argumentacions són de part i jutge. Es diu s'ha de fer aquest ERO perquè no hi ha cèntims, perquè el govern ha donat menys subvenció a la corporació. Però qui decreta que es fa aquest ERO és el govern, perquè el Consell actual té mínima autonomia respecte al govern. Només dir que no hi ha causes de cap manera empresarials per portar una empresa com TV3 o Catalunya Ràdio, perquè els processos de l'ERO van per separats. El dèficit, per exemple, de TV3 és a 2,5 milions i no es pot qualificar de dèficit perquè això és una empresa pública. Si de cas es pot parlar de pèrdua, però no es pot qualificar de dèficit perquè la funció dels serveis públics no és fer beneficis, precisament, i els criteris són d'allò més sorprenent i en 35 segons us resumeixo coses molt exòtiques. No? Per exemple, es diu aquests programes han de desaparèixer perquè ha de desaparèixer tal quantitat de gent, però no se sap què és la causa i què és la conseqüència, perquè no hi ha una argumentació de per què es desmunten programes de servei públic que, a més, alguns d'ells han donat el lideratge a TV3. Es diu també d'una manera absolutament distorsionada que l'aplicació de l'increment horari de 37 hores i mitja, que va ser per decret governamental, això produeix un determinat, provocaria un atur tècnic d'unes 90 persones. Això és no entendre en absolut com es fa la producció audiovisual ni la producció informativa. Si es treballa més hores, hem fet el que hem fet. Hem cobert més informació, hem produït més, etc. I en canvi s'agafa la vessant negativa de que això vol dir gent al carrer. I per últim ja hi ha un decret d'una altra part de gent que ha d'anar al carrer que li diem el concepte per la patilla. Diu, com que no arribem al concepte que hem previst de tant número de persones, hem de fer fora 6% de persones. Només dic que els criteris de l'ERO, alguns tenen una lògica, com possibles persones voluntàries de marxar, persones de 61 anys, però, per exemple, decreten sense cap argumentació que el País Basc s'ha de tancar i llavors, a l'hora de fer la famosa llista que no es coneix de persones concretes, se'ls encarrega als càrrecs intermitjos i exprimen criteris com formació, que són molt discutibles perquè hi ha categories que són molt polivalents i no tenen per què haver fet molts cursos de formació, i altres que precisament, com que no són tan polivalents, fan moltes coses de formació, i s'apel·la amb un concepte de productivitat i de rendiment que en cases com Catalunya Ràdio i TV3, amb les funcions de treball creatiu, treball intel·lectual, etc., estan completament fora de lloc. Només dic que aquestes llistes, que no són conegudes, les faran aquests càrrecs intermitjos que són producte d'un procés de governamentalització que poden fer sospitar que, a més, com ha passat a Telemadrid i a Canal 9, pugui haver-hi un decantament ideològic a l'hora de fer la llista. Només dic en resum, òbviament, des de la plantilla es demana la retirada de l'expedient de regulació i tornar a les negociacions de conveni, perquè la plantilla i els seus representants són absolutament conscients de la situació, però estaven a punt de fer propostes alternatives quan de cop i volta, sense cap argumentació, sense cap justificació, a no ser que fos el pla premeditat, que és el que ens temíem, es va trencar aquesta negociació. I tant a la ciutadania com als seus representants els hi plantegem que donguin suport a aquesta reivindicació.
Valor a l'acte i per fer més evident davant l'opinió pública que el consens que hi ha a l'interior del col·legi sobre la necessitat de fer front a aquest problema, que havíem demanat el suport als exdegans. Perdó, que havíem demanat, amb la veu que tinc i damunt no obro el micròfon, bé, que havíem demanat el suport als exdegans, que l'hem tingut de tots i, a més, comptem amb la presència del Salvador Espriu. Ai, Salvador Espriu, perdó. Seria bo. Perdó, el Josep Carles Rius, que també havia de venir, però que no ha vingut, el Salvador dels Ius està aquí, el que li grim la presència. Hi ha també vicedegans de les demarcacions i, per tant, és a dir, tot el col·lectiu institucional del col·legi en fi, vol fer evident el que la preocupació no és simplement una preocupació corrent, sinó que és una preocupació extraordinària pel moment i pel punt en què estan les coses. Una de les coses que la Sílvia ha dit i que nosaltres creiem que seria bona seria d'intentar posar els rellotges a zero novament i tornar a començar un procés negociador. Aquesta és l'actitud, aquesta és la proposta que fan els treballadors de la corporació. I en aquesta línia s'han expressat algunes persones que a més han tingut la sort o l'oportunitat, no la sort, no, bueno, l'oportunitat de poder parlar amb el conseller de la presidència i exposar-li tota aquesta sèrie de raonaments. I una d'elles és la Montserrat Beses, que l'hem convidat perquè ens expliqui aquesta reunió de 2 hores i 3 quarts que has dit allò...
M'aixecaré perquè he de manegar papers.
Perfecte.
I em posaré de cara a la gent. Sí, vam tenir l'oportunitat d'estar amb el conseller Homs. De fet, va ser tot molt improvisat perquè va ser quan va venir als matins que el vam abordar una mica i a partir d'allà va quedar que ens rebria i així va ser. Tot va ser bastant improvisat, però el fet és que vam estar 2 hores i 45 minuts amb ell. Va ser una reunió intensa en la que vam... parlar a totes les persones que hi eren dues persones del comitè i era una persona del servei comercial que està abocat a la externalització immediata. Érem també 3 periodistes, la Montserrat Armengou, el Carles Prats i jo mateixa. Aleshores, el que ara puc comentar aquí, de fet són coses que vam dir o que vaig dir, algunes les vaig treure jo i porto els papers, davant del conseller Homs. D'entrada vam intentar dir, per la meva part, transmetre un sentiment que és compartit pels treballadors de la casa. I amb això hi ha unes consideracions generals. Els treballadors de Televisió de Catalunya, en tot cas, ens hem sentit desprestigiats per dues vies. Una de les vies ha estat... en el context aquest de crisi, que moltes de les declaracions comencen sempre dient la corporació també hauria de fer sacrificis, la corporació també s'ha d'ajustar a les retallades, etc. Com si no se n'haguessin fet. Les xifres, qui les vulgui mirar o les té a la mà, són molt evidents. La corporació ja ha fet molts sacrificis. Se n'han de fer més, potser, no ho sé, però en tot cas el que no és admissible és que sempre es doni la sensació de que no s'ha fet res. Aquestes declaracions, també quan s'intenten dir que no té per què cobrar més un administratiu de la televisió pública que de la funció pública, tot això sempre té un sentit, que és acabar per fer-nos passar, en el millor dels casos, com una colla de privilegiats quan no de ganduls. Això és una via de desprestigi que a nosaltres ens fereix profundament. Segona via de desprestigi, com, que nosaltres també la sentim sobretot com professionals de la informació, li vaig dir, i no de la comunicació, perquè la comunicació és una cosa, la informació n'és una altra. Com professionals de la informació ens sentim absolutament desprestigiats quan arriben moments importants al país, com és, per exemple, l'anunci que va fer el 12 de maig del 2012 el president Mas anunciant al país la tercera onada de retallades. L'anunci el va fer a 8TV, no va anar a la televisió pública del país. Va passar tres quarts del mateix amb el conseller Mas-Colell quan no va anar a un Consell de Política Fiscal i Financera. Les primeres declaracions després d'aquell episodi, doncs, que havia creat una certa important expectació en el país, van ser també per RAC1. És a dir, això podríem citar altres exemples, cito dos, però la llista i la cronològica podria ser més extensa. Això també és una manera de menystenir la televisió pública d'aquest país. Això d'una banda. D'altra banda, tots aquests canvis que s'estan fent, tota aquesta trajectòria, condueixen, i aquest és el nostre sentiment, a un estat de la situació en la qual els treballadors, els professionals, ens sentim orfes de qualsevol projecte professional. No sabem on anem. No se'ns explica res. De tant en tant, algú deu fer alguna reunió i es parla de flexibilitat, de mobilitat, no sabem massa bé el que vol dir, i de cop i volta ens anem trobant mesures. Primer són les productores, després són els acomiadaments dels corresponsals al territori, justament Terres de l'Ebre, Pirineus, etcètera, etcètera, i així ens anem trobant petites dosis molt significatives de mesures molt dràstiques, però sense saber on anem. És a dir, orfes, per una banda, de projecte professional. D'altra banda, estem saturadíssims de llenguatge i vocabulari d'escola de negocis. Estem farts dels eufemismes, estem farts que ens diguin redimensionar quan es vol dir reduir, etcètera, etcètera, i així podríem seguir. Això se li va dir al conseller Homs, Vull dir, això vam tenir la tranquil·litat de poder-li dir. Aleshores, nosaltres el que vam demanar era això que ja ha estat dit, que era la parada de rellotge. Si això es fa en els contextos de crisi internacional, se suposa que el senyor Brauli Duart també ho pot fer. Això d'una banda. Ens va dir que evidentment no era la seva competència i, bueno, en fi, doncs el rellotge continua corrent. Aleshores, tothom ens està parlant de negociació, però difícilment es pot negociar quan hi ha un cronòmetre que està marcant els períodes, els terminis. Aquest cronòmetre resulta que no hi ha manera d'aturar-lo, sembla ser, i es parla de negociació. No, mentre va corrent el rellotge no es pot dir que hi hagi negociació. Hi ha uns períodes consultius, que ja s'ha especificat també amb el tema tècnic de l'ERO. Per tant, no s'està negociant, encara que molts dirigents polítics, sigui Homs, sigui ahir també ho comentava l'Oriol Junqueras, negociar, però com negociem? Si resulta que en una setmana hi han hagut dues sessions consultives i pom, i ens hem menjat una setmana del període inicial de 30 dies. Per tant, el context no és aquest. Per molt que diguin negociar, no hi ha manera de negociar. Demanàvem aturada de rellotges, perquè és el que es fa quan hi ha voluntat en una situació crítica d'arribar a un acord. Bé, de moment hi ha no receptivitat pel tema de parada de rellotges i no sabem si hi ha receptivitat per trobar una manera de gestionar el temps diferent. No sabem el que vol dir. Ara per ara, no es pot dir que hi hagi negociacions, però el cronòmetre continua corrent. Això va ser una de les coses que també vam comentar amb el conseller Homs. I després van haver-hi tota una sèrie de... Ja que estem orfes de projecte professional i ningú no ens explica cap on anem, ens hem de remetre al que diuen els papers. Aleshores, jo us voldria comentar, no em voldria allargar, però intento concretar-ho. Hi ha dos aspectes professionals. D'una banda, el que diu l'ERO sobre criteris de programes que s'acaben, etcètera, etcètera. Bé, per una banda hi ha números per categories i de l'altra hi ha uns criteris de programes amb noms i cognoms, no de persones, però sí, bueno, gairebé, perquè a partir de quan es cita no un programa sinó el títol d'un documental, aquell documental té responsable de continguts, té responsable d'imatges. Per tant, si s'està dient aquests documentals no es tornaran a fer o aquests documentals tal, 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 i es citen sis títols, dels tres equips que estem treballant en aquest cas el Sense Ficció, vol dir que s'estan en el fons donant noms i cognoms. Per exemple, en el tema de programes culturals. Programes culturals que es retallen un 25% de producció o de temporada. L'argument que dona l'informe de Pricewaterhouse és que, com el canal 33 s'ha reduït d'espai, ja sabeu que s'ha fusionat el Super 3 i que ara pròpiament el canal 33 emet de 21:15 a 6 del matí, com que s'ha reduït això, doncs evidentment diuen sobren programes. Bé, això no és així en la mesura en què el 33 que emet de 21:15 a 6 conserva íntegra la programació de prime times d'abans de la fusió. Estic llegint el mateix que emet els companys de programes culturals. Per tant, es mantenen tots els programes de producció pròpia i o associada que ja estaven en la graella anterior. Perquè el que abans hi havia durant el dia, per exemple, documentals de natura, cuina i fauna, s'emeten a l'Esport 33, que ha agafat aquests documentals d'aventura. El que sí que no s'emet, evidentment, són les multidifusions d'aquests programes. Abans es passaven doncs, diferents vegades, podien tenir fins i tot a vegades més audiència a les 4 de la tarda que a les 11 de la nit. Evidentment, aquestes multidifusions es perden, per tant, el que es perd és notorietat. I, per tant, una reducció del 25% evidentment posa en qüestió tot aquest tipus de programes. I recordem que aquests programes són Ànima, Cinema 3, Sala 33, La Sonora, Via Llibres, Singulars, programa més vist del Canal 33, Cat Música, etcètera, etcètera. Bueno, no, Cat Música no estava en la llista, perdó, però en fi, tots els altres sí. Bé, doncs aquest és un argument que es dona com a reducció del Canal 33 per reduir aquests programes i això, en principi, no és així. Una altra de les coses que es diu és en els programes, en els documentals de producció pròpia. Els programes de producció pròpia s'eliminen. Voldria trobar la fulla exactament com ho diu l'informe de Pricewaterhouse. Sí. Diu, no cita Sense Ficció, que seria l'únic programa afectat de TV3, com a canal TV3, sinó que parla d'altres documentals i diu, en aquest apartat s'engloben tots aquells programes en format documental que són de producció pròpia de Televisió de Catalunya. La direcció ha decidit realitzar un canvi de model en què es prioritzarà la producció associada i les coproduccions. És per aquest motiu que la direcció ha decidit deixar de produir programes en aquest format. De cara a una estructura de producció estable, la direcció estima que és preferible dedicar esforços a produir programes periòdics que no documentals, puntuals i o excepcionals, donat que aquests últims tenen un període de preproducció més llarg i dificulten l'eficiència en la utilització de recursos. Alguns exemples de documentals emesos i tal, tal, i aleshores cita els que fem tres equips. Aleshores, això de l'eficiència ve sobretot donat per un sistema de comptabilitat. Ja sabem que amb els números se'ls pot fer dir tot el que volen, també li vam recordar al conseller Homs, quan fem els dèficits, els comptes de dèficit fiscal no són els mateixos comptes el que fa el Partit Popular que els que fa Convergència, per tant ja sabem que això, els números se'ls pot fer dir tot el que volen. Aleshores, en el tema de les... per què aquests documentals de producció pròpia són diferents, aleshores, és que us vull llegir, en les produccions associades, és un sistema de comptabilitat diferent, en les produccions associades la despesa del capítol de personal contempla el sou, els impostos i les seguretat socials dels treballadors que fan el documental. En el cas de TV3 es compta a través del que anomenem hores home, que és una mitjana entre salaris, complements, vacances prorratejades, baixes, etc., de tots els treballadors de la mateixa categoria. Evidentment, amb aquest sistema de comptar, quan es veu els comptes d'un documental de producció pròpia i els comptes d'un documental fet a fora, no hi ha color, naturalment surten molt més barats els documentals fets a fora. Ja ens agradaria, els que fem documentals, tocar o veure traduït d'alguna manera en la producció, amb els sous o amb el que sigui, els comptes que surten en aquest sistema de càrrecs interns que té la casa, que és absolutament pervers. Bé, això pel que fa, per posar-vos uns exemples dels arguments i de les realitats que afecten a programes de la casa. D'altra banda, torno a dir, com que estàvem orfes de projecte professional, hem d'anar a buscar coses en altres llocs, en altres textos, ja que nosaltres no ens els expliquen. El mateix dia que es presentava l'ERO a TV3, al Palau de la Generalitat s'estava presentant el clúster de l'audiovisual. En motiu d'això, es va fer un estudi del sector audiovisual a Catalunya, fet per una empresa que es diu Penteo, rei de Tebes, que a darrere porta això. No és cap document confidencial ni cap... Aleshores, en això es pot llegir: convé establir una nova concepció del sector que permeti millorar les polítiques de finançament orientades al sector privat, així com millorar la imatge del sector i potenciar sinergies entre altres línies d'actuació. Paràgraf següent, es pot llegir, establir noves línies de negoci i monetització del negoci audiovisual. Més endavant, es parla de la contribució de les televisions públiques a la fortalesa del sector. Parla de l'important que és, però hi ha sobretot una cita que és paper de les televisions públiques. Insisteixo, vull dir que... Garantir el finançament i estabilitat pressupostària de les televisions públiques és clau com a estratègia de suport a la consolidació del teixit empresarial existent. Bé, per tant, aquí només estem parlant de teixit empresarial, i això ja es pot reblar el clau amb una frase que hi ha en el contracte, en l'esborrany, sobretot, de contracte programa, en el que es parla i ho trobaré, ho tinc molt a mà, aquí. En els compromisos de la gestió de la corporació, en l'esborrany de contracte programa, es diu adequar l'estructura de la corporació a les prioritats de servei públic i de posicionament estratègic en el sector, introduint de forma gradual els processos d'externalització i confluència de serveis que siguin adients per a aquesta. Vol dir que el camí i el full de ruta alguns el tenen ben establert, i l'únic que estem assistint ara és la nostra impressió com a professionals, és a la posada en escena i a posada en pràctica amb tot això que entre un estudi del sector audiovisual, però que està aprovat per qui està aprovat, i l'esborrany del contracte programa ens porten cap a aquest camí d'externalització progressiva de tota la televisió pública. No sé, ens convertirem segurament en pantalles que difondran els que es produeixen a les productores privades. Aquí ens estavellem tots, ens estavellem els professionals, que evidentment perdem feina, s'estavella la televisió pública, que perd la seva essència, s'estavella l'audiència, perquè tindrà uns continguts que no estaran sotmesos segurament a totes les característiques del servei públic, i políticament doncs altres persones diran qui s'estavella, o potser ho haurem de dir tots. Bé, aquesta és una mica l'exposició dels arguments que tot... Tot això ha estat exposat al conseller Homs, vull dir que no estem dient res de particular, però és interessant fer-ho a partir d'una banda d'informes de Pricewaterhouse i d'altra banda d'informes i papers generats en aquest cas per la mateixa corporació.
Molt bé, moltes gràcies, Montserrat, per aquest informe exhaustiu i documentat en aquesta afegitó encara de més argumentació sobre la tesi que sostenim en aquesta roda de premsa, que és que de seguir aquest procés, òbviament, anem cap a un procés que afectarà la funció social, els continguts i també la competitivitat, perquè no oblidem que s'obliga a que aquests mitjans públics en part se financin per publicitat. Per tant, si deixen de ser competitius en el mercat, reblarem el clau dels problemes econòmics, perquè deixaran d'ingressar diners per la qüestió publicitària, amb la qual cosa tot allò que afecti la seva competitivitat suposa un lastre més de cara al futur. Bé, hem fet una exposició molt llarga, però estem oberts a les vostres preguntes, per allò que vulgueu preguntar a qualsevol de les persones que ha intervingut.
domino, ara sí. No, entre els molts detalls que no s'han pogut... Sí, a veure, hi ha un expedient de regulació que oficialment es diu procediment d'acomiadament col·lectiu de 312 persones per la corporació, que s'acompanyaria d'una mesura que en principi volen proposar, però que s'ha de negociar, d'una baixada de sou d'un 7,5%. En els informes de Pricewaterhouse, perquè Pricewaterhouse és qui porta la batuta en totes les reunions, no cap representant de la direcció, hi ha un pla B, que seria si la retallada és del 12,5%, les persones afectades podrien ser 156. Això en la proposta oficial. Altra cosa és que no té per què haver-hi el dilema exclusivament de persones, salaris. Hi ha moltes fórmules tècniques alternatives de sortir d'on era, com es va produir a l'agència EFE, que poden modificar amb idees com reducció de salari, estades periòdiques temporals a casa, afavorir les voluntarietats, les jubilacions anticipades, etc., poden acabar sense que hi hagi cap acomiadament, malgrat que té molts problemes, efectivament.
Ah, no, passeu. Sí, sí. No, feu.
La proposta és que s'iniciï una negociació de debò. El que s'entén és que fins ara aquí no hi ha hagut negociació. I, per tant, la demanda que fan els treballadors i que fem nosaltres des del col·legi i que ens adherim amb això és el de dir, seguin-se, parlem, i deixem-nos estar dels estudis de les consultores. És a dir, tots tenen dades, el propi comitè la té i els propis treballadors ho saben i es poden posar. Si hi ha una negociació oberta i sincera, a mi em sembla que probablement les conclusions que se'n puguin treure, algunes hauran de ser dramàtiques, però ho són en molts llocs, però en tot cas seran, diríem, acceptades per les dues parts si no hi ha cap altra més solució, però el que es tractaria és d'explorar totes les solucions i n'hi ha moltes més, entén tothom, de les que diuen les consultores. Ramon, és tu. Perdó, tu.
I sóc membre del comitè d'empresa de TV3. A veure, aquí s'ha plantejat la cosa molt malament. O sigui, el primer que s'ha de desfer és que nosaltres no volíem negociar. Això és una falsedat total. El comitè d'empresa de TV3 ha plantejat diverses, va portar la seva plataforma, hem estat a la comissió negociadora i hem intentat negociar un nou conveni. La plataforma de l'empresa, malauradament, ha sigut un ERO. No hi ha hagut cap, absolutament cap voluntat d'arreglar les xifres, d'adequar la plantilla, de buscar una forma de negociar com sortir d'una crisi econòmica que efectivament existeix. I això ha de quedar molt clar. Són ells, nosaltres hem donat totes les facilitats del món, hem anat a totes les converses, de totes les negociacions i són ells que s'aixequen de la taula i no ofereixen res més que acomiadar 200, mai me'n recordo, 312 persones. Aquesta és la seva plataforma de conveni. I això ha de quedar molt clar. Sí, és l'empresa, són els directius de l'empresa, és el senyor Brauli Duart, que tenia un mandat, que va contractar Pricewaterhouse fa més d'un any per portar a terme això que volen donar un titular. I el titular és que Convergència s'atreveix a destruir la plantilla de TV3. I aquesta és la història. Això és una lluita política que ells volen dur a terme. En cap moment ens han plantejat res per negociar. En cap moment. I estem a mes de juliol, portem des de principis d'any intentant negociar alguna cosa. No han negociat res, han trencat les converses, no s'han presentat i han portat un ERO endavant. Nosaltres, el Comitè d'Empresa de TV3, estem oberts a negociar una solució, a buscar, hi ha molt on estalviar, per part seva i per part nostra. No han ofert res més que acomiadar i malbaratar les economies de 200 i pico o 300 famílies que treballen al nostre company.
L'idea, per tant, refermem més la teoria de que és possible i és necessari, és exigible parar el rellotge i asseure's i trobar una sortida, trobar, explorar sortides diferents a les de l'ERO, que evidentment són les més fàcils. Alguna qüestió més? Sí. Com, perdó?
Parlava d'un aliat silenciós, que no hi ha una acció d'obert, sinó que hi ha un aliat silenciós.
Ah.
Volia profundir més en aquest comentari. I això,
A mi em sembla que, en fi, està perfectament explicat sobre els diaris, el Joan ho assenyala. A mi em dóna la sensació que hi ha determinades formacions polítiques i fins i tot determinades persones que opinen que s'omplen la boca de país i s'omplen la boca d'altres conceptes i sembla que no tinguin en compte que una de les coses que configura un país, jo crec que aquí el Francesc Llobet ho ha explicat ben clar, és el tenir una cultura audiovisual pròpia, que aquest país ha costat molt de que arribéssim a tenir, no? I que ha tingut bons resultats, però ha estat gràcies al servei públic. Això està més clar que l'aigua. És a dir, les apostes que s'han fet en el territori de la llengua i la cultura han tardat molt en arribar. El servei públic ha estat un element dinamitzador, per exemple, de la ràdio en català, que avui dia és la més escoltada. Però va començar el servei públic a fer ràdio en català, el 100%, no? I a fer televisió en català, no la televisió antropològica, aquella que es volia fer, que volia, segons qui no recorda, l'any 82, volia fer que féssim televisió antropològica. Bé, tot això és l'esforç d'uns professionals i sobretot del país que l'ha finançat. Per tant, a mi em sembla que és una crida a la responsabilitat d'alguns partits i algunes formacions que jo crec que no han fet el paper que haurien d'haver fet en aquest tema i que tenen uns silencis o unes justificacions que no acabem d'entendre. En fi, ja sabem que els discursos polítics a vegades van per on van, no? I les realitats van per l'altra, però home, en aquest cas em sembla que hem arribat a un punt prou contundent, una situació prou crítica, com per no intentar sortir d'això amb justificacions més o menys ad hoc per sortir del pas. El problema és molt greu i el que es demana és molt concret. Escolti'm, asseguin-se, parin el procés aquest, obrim un procés negociador i intentem a veure si és possible no fer-li més mal al servei públic audiovisual d'aquest país. Almenys intentem-ho. Almenys intentem-ho. Si per fer-se arribar a la conclusió que no hi ha un dur i s'han de fer enormes sacrificis, doncs que es facin, però abans que s'explorin totes les possibilitats. I em sembla que s'ha cedit molt abans del que tocava, alguns han cedit abans del que tocava. És una interpretació, però a mi em sembla que l'hauríem de començar a dir, perquè si no, clar, és que dir... En fi,
que si em permets, a veure, el sector audiovisual és un sector que està patint moltíssim. Tots els professionals de l'audiovisual freelance estan patint moltíssim i aquí no es tracta de que fem que una empresa que funciona i que pot tenir els seus treballadors amb unes condicions laborals diguéssim normals per al món civilitzat s'hagin diguéssim d'equiparar a unes condicions mínimes, o sigui, a abocar-los al salari mínim interprofessional. Més aviat hauria de ser tot el contrari, hauria de ser que la gent que treballa en el sector poguessin cobrar el que els hi toca. La gent que està en el sector, que són gent que han sortit de facultats, d'escoles, en les quals per entrar-hi els hi han demanat un 9 i alguna cosa, escolta, aquesta gent que han sortit llicenciats amb bones notes, etc., doncs el que no poden ser és estar abocats a un salari mínim interprofessional. Jo crec que això és una estafa tremenda, no? I a partir d'aquí és on nosaltres hem de reaccionar, perquè si no acabarem, diguéssim, construint, diguéssim, aquest audiovisual de miserables, no?
Si l'equiparació que es pretén fer és per baix, la professió periodística està ben fumuda, perquè, clar, a baix ha arribat els estreus, com diu, que ja són inassumibles. Una qüestió més, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. El col·legi ja fa mesos, ja fa més d'un any, que va promoure, els dos col·legis van promoure una taula del sector de la comunicació a Catalunya, perquè érem conscients del que estava succeint, no solament al territori de l'audiovisual, sinó al territori de la premsa, i com s'estava desfent el teixit comunicatiu del país, sobretot al territori, on han desaparegut ràdios i televisions petites, on han desaparegut mitjans escrits, el malament que s'han passat i s'ho estan passant encara mitjans escrits que han estat emblemàtics a Catalunya, com és el cas de l'avui. És a dir, érem conscients de que el sector estava iniciant una carrera cap al no-res, amb conseqüències que anaven a ser absolutament perjudicials pel país, per la seva cultura i per la seva llengua, i també, òbviament, per la seva economia, perquè aquest és un sector que fa i ha fet la seva contribució al producte interior brut del país. I, per tant, no ens hem limitat a fer necrològiques, sinó que el que hem volgut és tenir un paper actiu, i hem comptat amb col·laboració de quasi una cinquantena d'associacions professionals i empresarials, de les universitats, dels sindicats, de tothom, i amb això estem movent, i ens estem movent ara en aquests moments, estem fent accions que intentem que siguin el màxim eficients en aquest tema. I per això ens estem fent aquesta roda de premsa, novament, per dir, estem actius, seguim dient que no ens podem limitar a lamentar, ens sap molt de greu l'ERO, no ens sap molt de greu, hem d'intentar parar-lo, no solament saber-nos greu, no? Hem d'intentar parar, intentar iniciar una altra manera de negociar i de fer les coses amb aquest aspecte.
I això s'ha fet també amb el govern mateix, és a dir,
exactament.
O sigui, a veure, en aquesta plataforma es diu molt clar que es necessita un sistema públic fort per poder dinamitzar la resta, que és el que s'ha estat fent. I continuar amb aquest model. I si aquest model, d'alguna manera, té pocs ingressos, doncs ha de buscar formes de sortir fora del que sigui, d'explotació més àmplia per poder obtenir aquests ingressos, no? En aquest context de crisi. I el discurs que veiem, d'alguna manera, doncs ara que està fent el govern implícitament, va absolutament al revés de tot el que s'ha estat parlant amb aquesta plataforma, no?
I Joan Brunet, que també va ser degà. Sí, sí. Sí, sí. Sí. I he de dir que també, ja vaig estar al Salvador aquí, no a l'Espriu, sinó a les Ius, que pot dir, pot prendre la paraula si ell vol, però, en fi, el que hem demanat és que ens facin suport a una cosa que, en fi, que ja voldria dir també que és conseqüent amb el que hem fet. Jo, com a portaveu de la mesa del sector de la comunicació, quan vam anar a Palau a presentar al president de la Generalitat les conclusions, em vaig permetre dir, a part de les conclusions generals, una cosa, dir que estava enormement, aquells menys no hi havia, era encara anunciat, que estàvem enormement preocupats pel que pogués passar amb això i que els demanàvem, sobretot, que no s'acabés de destrossar el sector públic, que intentessin fer negociar. No se'ns va fer massa cas, però no serà perquè no ho diguem. Vam anar el mes de maig, no? Finals de maig? O 4 de juny, 4 de juny, no hi havia aero encara, no? No, no vi. No, el que està previst ara fer tota una sèrie d'accions, és a dir, està clar que a la vista de l'ERO el que hem de fer quan se reuneix la comissió executiva d'aquesta taula és veure com encarem aquesta qüestió, perquè evidentment, tot i estar molt anunciada a les diferents reunions que hem fet i els treballs previs, no s'havia concretat en res, no sabíem què passaria ni com se faria ni com es deixaria de fer, però jo estic segur que si ho proposem als col·legis professionals, la resta de les membres que integren aquesta taula estaran d'acord en demanar aquesta negociació, és a dir, que es negociï, que es pari el rellotge i que es negociï. Llavors, volia saber les pròximes mobilitzacions. Crec que avui s'acaben els minuts. Això ho poden explicar-t'ho més l'agenda de la corporació.
Sí, avui s'acaben el Telenotícies Vespre i demà s'inauguren els matins, a les 8 del matí, de 8 a 8 i 10. I el cap de setmana es torna el Telenotícies Migdia de 2:30 a 10 minuts més. Volia aprofitar també només per dir que amb el tema de negociació a la Comissió de Control del Parlament, abans de la presentació de l'ERO, tots els grups parlamentaris van cridar a la negociació a les dues parts. Va venir l'ERO desoint una vegada més les peticions de tots els grups parlamentaris, inclòs el de Convergència i Unió. L'última sessió de control de la comissió va tornar demà i es van reafirmar tots els grups parlamentaris amb que es tornés a la negociació. Amb la qual cosa que hi ha una unitat total de la majoria d'actors, excepte d'algunes persones del Consell de Govern, perquè només cal recordar que el Consell de Govern va dividir el vot a l'hora d'aprovar l'ERO 3-3 i només el vot de qualitat del president Brauli Duart, que és un subordinat directe del conseller Homs, va tirar endavant això. És a dir, que el clima a favor de la negociació, que no pressuposa res, sinó que si hi ha algun problema s'ha de solucionar negociant, com es fa de maneres democràtiques i en els països civilitzats.
Volia afegir només que, a part d'aquestes accions que ja s'estan fent, seguint amb la línia de la visita que es va fer al conseller Homs la setmana passada, aquest divendres la mateixa delegació, en principi, té entrevista amb l'Oriol Junqueras. Això serà aquest divendres a les 12 del migdia, a priori.
Bé.
Això són processos diferents, eh? Vull dir, en aquest sentit, les delegacions que anem a veure, la delegació que va a veure els polítics, hi ha comitè d'empresa i treballadors de base. Eh? I ara els altres fronts, perquè estem aprofitant tots els fronts
de l'ERO. Sí, només dir, la presència del senyor Brauli Duart a les negociacions del conveni col·lectiu ha estat demanada i reclamada per la part dels treballadors sistemàticament, no va venir mai. El senyor Brauli Duart, que firma l'expedient de regulació, tampoc ve de cap de les maneres a les meses de consultes sobre els eros, que són separats per la televisió i la ràdio. I han enviat el director de la televisió i de la ràdio, que mai havien estat implicats en la negociació col·lectiva, perquè tenen, diguem-ne, poques competències executives i potser els consideren més aviat uns directors d'antena. I sobre les diverses iniciatives que començareu a seguir sentint, efectivament hi ha les que impulsa el comitè d'empresa i les que de manera coordinada amb una plantilla de 2.000 persones, us podeu imaginar, hi ha tota mena d'iniciatives que s'han fet, que es faran, que es coordinen amb el comitè d'empresa i que són de tipus molt divers, a qual més imaginativa.
Sí. Sí, hi ha una paraula allà. Una... Sí, digues. Sí, sí, sí. Sindicats, tots els sindicats del sector,
universitats,
totes les universitats,
i
les associacions professionals i empresarials
i patronals. Com ProA, per exemple.
És evident que hi ha...
No només de l'àmbit periodístic, sinó també d'audiovisual, com
el cas aquest. El sector premsa
i audiovisual en general, que va des del cinema fins a... a la notícia o programa d'entreteniment de televisió, no?
Exacte. el col·legi, dintre de la iniciativa que va tenir amb la, amb, en fi, juntament amb els, la resta de companys sobre el tema de la taula, estava òbviament també a la defensa dels mitjans privats, perquè entenem que tenim un sistema a Catalunya de coexistència de mitjans públics i privats i que és evident que al col·legi li toca fer la feina de defensar tothom, i per tant així ho fa. O sigui, no fem una cosa més especial que l'altra. Entenem que, sobretot al territori de la premsa, que és on hi ha únicament mitjans privats i que probablement siguin dels mitjans no solament amb més problemes, sinó amb possibilitats de desaparició, el que cal fer és tot tipus d'accions tendents a que aquest sector aguanti, no? aguanti unes circumstàncies que són absolutament adverses en tots els aspectes. I sobretot en un país com el nostre, en què hi ha, entre cometes, gran premsa i molta petita premsa, que són mitjans que en aquests moments tenen gran importància en el territori, la desaparició dels quals pot tenir conseqüències enormes, en el sentit que pot haver comarques que no tinguin cap mitjà, cap, ni ràdio, ni tele, ni premsa, ni d'informació, ja no diré solament diària, sinó d'informació setmanal, no? I que per tant que es quedin amb que la informació els ha d'arribar de fora, sobre el seu propi territori els ha d'arribar de fora. Per tant, defensem en la taula realment que aquest sector continua sent com ha estat sempre un sector en què ha coexistit el públic i el privat. El privat ja ha tingut, és a dir, ha estat sotmès a un procés continuat de reestructuració, està en unes circumstàncies difícils. Demanem, per tant, que hi hagi mesures actives, com se fa en altres països, perquè els mitjans de comunicació, siguin públics o privats, són alguna cosa més que empreses, i per un país com el nostre, sobretot en temes de cultura i de llengua, són decisius, però també ho són, òbviament, com a garants de la pluralitat democràtica. Cada vegada que s'amaga, que es tanca un mitjà, o s'intenta reduir-li, com és el cas que estem aquí, la seva possibilitat de produir continguts informatius de qualitat, està afectant no solament el tema de l'ocupació dels treballadors que hi ha allà, sinó el tema de les llibertats dels ciutadans que tenen dret a tenir una informació plural i de qualitat. I això és un fet fonamental. El problema que s'està plantejant en la crisi de l'audiovisual públic no és la crisi dels treballadors que perden la feina. És el fet que els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país els està reduint la possibilitat d'accedir a una informació plural i de qualitat. I aquesta és la clau de la qüestió. I cada vegada que es tanca un setmanari en un poble, doncs s'està fent també el mateix. És a dir, els mitjans de comunicació són elements fonamentals en el funcionament del sistema democràtic. I tot allò que va en contra dels mitjans de comunicació va en contra d'aquestes llibertats. I per tant, això és la defensa en defensa. Importa que siguin públics o privats. Aquí ara estem en un cas concret perquè el sector públic ha fet a Catalunya un paper substitutiu molt important de paper privat que no hi havia, d'iniciatives que no hi ha hagut. Però ha fet un paper fonamental, que és invertir en allò que en principi els privats no era negoci, que era invertir en una televisió basada únicament en la llengua catalana. I quan va néixer TV3, va néixer la corporació, aquí, en fi, aquesta era una aposta molt important que es va fer i que s'ha consolidat amb el temps i ha tingut un paper exemplar de lideratge respecte a la resta del sistema autonòmic públic espanyol. I això és una realitat evident, és a dir, aquí els diners que s'hi han estat empleats a fer liderar tant la ràdio com la televisió. Aquesta és una realitat objectiva, però no solament això, sinó que d'aquí han sortit, evidentment, iniciatives importantíssimes que han marcat una producció de qualitat que ha estat reconeguda més enllà del nostre propi mercat, si parlem en termes de mercat. Per tant, el que està passant aquí és un problema que pot tenir unes conseqüències, a part de totes les que...
Enormes, enormes. Perquè des del Col·legi de l'Audiovisual també, evidentment, defensem, hem de defensar i defensem tant el privat com el públic, però pensem que és molt important que el públic sigui un motor i un generador de talent, com ha estat el cas, per exemple, TV3, no? Que és dir, o sigui, d'on han sortit Buenafuentes, d'on han sortit Toni Solés, d'on han sortit els mateixos Trincos en el seu moment, el Follonero, etcètera. Vull dir que després està molt bé també que passin al sector privat i que llavors siguin valors de mercat, etcètera. Però aquesta labor de donar l'oportunitat de buscar, de tenir el nas per saber on està el talent i emergir-lo i d'alguna manera ajudar també les altres productores a fer bones pel·lícules, a estar en els mercats internacionals, etcètera. Això s'ha de fer des d'un punt de vista públic. Com a cultura nosaltres no ens podem permetre aquest luxe de prescindir d'això. Vull dir, aquesta ruta que molt bé has explicat tu, Montserrat, és realment demolidora. I la ruta estava traçada i molt clara i està amb infinitat de documents.
Sí.
A veure, d'entrada va haver-hi una cosa positiva, que és que vam poder parlar durant molta estona i exposar-li tots els punts de vista. Jo aquí n'he exposat uns quants, els altres companys van exposar de manera igual de contundent i de clara i meridiana amb arguments i xifres, etc. Per tant, la informació que teòricament ell deia que no tenia, que això va ser una mica l'arrencada, que va dir, doncs ja estem disposats a donar-li, d'informació va quedar prou servit. Jo crec que té tots els elements, si és que per casualitat alguns no els tenia. I en tot cas té la transmissió directa dels sentiments dels treballadors, que això no li ha arribat per intermediaris, li hem donat nosaltres de viva veu i per tant de manera directa. A partir d'aquí, ell va dir que en el tema de l'aturada de rellotges no podia fer res, perquè era això un procés engegat i que, a més, hi havia l'autonomia de la corporació. Ell, que està per la transparència i per l'autonomia, evidentment no podia intervenir. Quan ens va parlar de l'autonomia, bé, doncs, vull dir que ja hi havíem dit al principi de la reunió que tots ens pentinàvem canes des de feia temps i que, en fi, el senyor Duart manaria la corporació, però les decisions evidentment sortien de Palau i que, per tant, això, aquest argument. Però, bueno, en tot cas, formalment és cert que ell no pot intervenir i dic jo, jo aturo, això ho va dir. Bé, aleshores li vam dir que, donat que ens va dir que tenia la porta, que teníem la seva porta oberta, que ens rebria tantes vegades com fos necessari, li vam dir, doncs, que obrís també altres portes, perquè ell potser no pot aturar formalment els rellotges i no pot dir que s'aturi aquest ERO, o que suspengui, però sí que pot fer obrir altres portes de gent que segurament sí que ho pot fer. Per tant, li vam dir que fes demanyar. La pilota, diguéssim, va quedar sobre la seva teulada en el sentit que li vam demanar que fes gestions. Fins aquí la descripció. La interpretació o el sentiment amb què vam sortir, hi ha la Roser Mercader també allà que pot corroborar o apuntar o matitzar. La interpretació o el sentiment amb què vam sortir és una, estan incòmodes amb aquesta situació, no tant pel què, sinó pel com s'està portant. Per banda d'ells, vull dir, saben que això pot acabar fent mal, d'alguna manera els hi pot acabar fent mal. Per tant, estan incòmodes i la impressió és que alguna gestió després d'aquella reunió hauria de fer. No sé amb quina intensitat, no sé a quin telèfon trucaria i no sé a quina porta haurà d'obrir. Però, en tot cas, alguna cosa hauria de fer o haurà fet després d'aquella reunió. Més enllà no ho puc dir. La Roser, que estava a la reunió, no sé si vols afegir alguna cosa. Estem esperant que mogui peça i que es vegi algun efecte, ni que sigui lleu, d'alguna peça que s'hagi mogut. Esperem que amb la reunió de divendres amb l'Oriol Junqueras a veure què, si... En tot cas, el que vull dir és que no es va, la tàctica que va utilitzar la reunió no va ser la que podria ser d'esperar, que era de dir, de parlar-nos del context del país, de la situació del país, de que heu de comprendre que això ens ho vam estalviar, sigui perquè ja sabia que no... En fi, que ja en sabem el discurs, sigui perquè ja li vam dir al preàmbul que anéssim al gra i que no féssim comèdia i que no féssim un símil de negociació, de converses amb qui fos, no nosaltres, perquè allà ningú no tenia mandat per negociar res, però que no fos, féssim tot una comèdia per arribar a l'escenari previst ja per Pricewaterhouse, que era en aquest altre escenari que deia el Ramon, de 165 acomiadaments i 12,3% de rebaixes. Vull dir, que si era per arribar a aquest camí, que no calia, el que hem de sortir és del guió previst. Per tant, jo crec que això li va quedar molt clar. Quines peces mourà a partir d'ara ell? Estem a l'espera.
Bé, s'hora d'acabar. Només una ironia final, si em permeteu la ironia. Ahir el Consell de Govern va prendre un acord de govern pel qual impulsarà, textual, la futura llei de transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació per a reforçar els mitjans públics i afavorir la seva independència. Bé, moltes gràcies per haver vingut i sabeu que ens teniu aquí al col·legi pel que faci falta. Si hi ha informacions que necessiteu, us podem coordinar amb gent que en aquests moments s'està movent en l'àmbit de la corporació i, per tant, aquí estarem. Moltes gràcies.
No, que ya no.